Bon dia, avui és dijous 23 de novembre, us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat. Això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Fa setmanes que el debat de l'edat que un adolescent ha de tenir el primer mòbil està protagonitzat per pares i mares i experts, però encara no havíem sentit la veu dels joves. Cugat Mèdia ha reunit a quatre adolescents de 16 anys de Sant Cugat, els presentadors del programa L'Hora dels Joves de Ràdio Sant Cugat, per escoltar les seves opinions. Joan Gimeno, davant la petició de molts pares i mares de Catalunya i també de Sant Cugat de retardar el primer mòbil fins als 16 anys, opina que no es pot generalitzar. L'escoltem.
Jo crec que el mòbil s'ha de donar en base a la maduresa de cadascú, és a dir, cadascú té un moment per tenir el primer mòbil. Això depèn de com et puguis controlar tu el teu propi ús, perquè clar, no parlem d'un ús sa del mòbil, que és pues, això, fer-lo servir com a eina de treball, mirar una mica a YouTube, bueno, val, però clar, després passes a l'ús no sa, que és quan t'enganxes i al final tu això no ho pots controlar si no tens la maduresa suficient.
Tres dels joves expliquen que van tenir el seu primer telèfon entre cinquè i de primària i primer de l'ESO. Pedro Cerdán, però, el va tenir l'any passat. A quart de l'ESO ja assegura que no va sentir la necessitat de tenir-lo abans.
Jo crec que està superbé aquest moviment. De fet, trobo que es fa massa tard i tot. Quan et comencen a donar un mòbil, ja és com... Tu estàs vivint la teva infantesa i adolescència així guai, i quan et donen un mòbil ja és com que et vas convertint en un adult, saps?
Durant la tertúlia també han explicat quines són les normes dels seus instituts, l'Angeleta Ferrer, Leonardo da Vinci, el Liceu Politècnic i l'Avens, i com els centres concertats són més restrictius amb els mòbils, com l'Avens, que els requisa igual que el Tau, i en canvi els públics sempre han sigut més laxes, però cada cop són més estrictes amb la prohibició, com el Leonardo des d'aquest curs. Tot i això, en Genís Marcet i en Martí Civit admeten que...
Les normes... Sí, estan però no estan. Estan si hi ha un profe davant. Si no hi ha un profe davant, no existeixen.
Hi ha autoritat.
Però també les normes estan, però els profes tampoc ho fan, saps? En plan, sí.
Podeu escoltar la tertúlia completa a www.cugat.cat. I des de fa unes setmanes, un dels temes que més espai mediàtic ocupa és precisament el debat sobre quina edat haurien de tenir els adolescents al seu primer mòbil. Actualment, sense que ningú ho hagi decidit, s'ha institucionalitzat que l'han de tenir als 12 anys, quan els joves passen de l'escola a l'institut. Però un grup de pares s'ha rebel·lat i molts d'altres s'hi han afegit per demanar un consens que ajorni el primer mòbil fins als 16 anys. Pere Marquès, pedagog, investigador en l'ús educatiu de les tecnologies i professor jubilat de la UAB, creu que donar-lo als 12 anys és un error.
Per mi els 14 seria l'edat ideal, perquè miri, ja haurien començat l'ESO. Introduir un element que pot ser tan disruptiu com un mòbil a la butxaca de l'alumnat, en un moment en el que a sobre canvia i passa de primària a l'ESO, a secundària, a vegades amb un nou centre, amb una nova organització, menys tutela, és afegir més problemes.
En paral·lel a aquest debat, molts instituts, com us explicaven, estan repensant-se l'ús del mòbil dins el centre escolar i un dels exemples, com us dèiem abans, és el Tau, que des del setembre requisa els mòbils dels alumnes de tercer i quart durant tot l'horari escolar. Pere Marquès considera que per als bons usos que tenen els dispositius digitals pels infants i adolescents, el mòbil és el pitjor per les seves dimensions i defensa l'ús del portàtil i la tauleta des de ben petits, però sempre sota tutela. I enmig de l'alarma generada pel projecte de nova finca d'implementar el co-living als pisos que té en propietat, la immobiliària ha baixat els preus de les habitacions que oferta a quatre zones de la ciutat. Ara el preu és a partir dels 600 euros, 200 menys que fa un mes. A la zona de Can Gatxet, fins i tot, el preu baixa fins a partir dels 250 euros. Aquest projecte de nova finca ha arribat també al ple municipal. A l'audiència pública, el sindicat de llogateres ha denunciat les pràctiques, diuen, abusives i il·legals de la immobiliària i ha preguntat a l'Ajuntament què farà per donar-hi resposta. El regidor d'Habitatge, Francesc Duc, ha explicat que ja s'han reunit amb nova finca i que l'empresa els ha traslladat que es tracta d'una prova pilot en una trentena de pisos de dos edificis que començarà a partir del 2024. El portal web Sendia Coliving, que és el que anuncia les habitacions del projecte de nova finca, apareixen però quatre zones: l'Eixample, Can Gatxet, Collfabà i el barri del Monestir. També recorden que estaran disponibles a partir del setembre de l'any que ve. I la Yara és una santcugatenca que viu de lloguer a Volpelleres. En els últims anys ha tingut problemes per pagar l'habitatge com a conseqüència de la fallida de la seva empresa. Ha anat assumint les quotes segons ha pogut i ara té pendents, diu, 3 mesos. Sobre ella hi ha una sentència de desnonament perquè la propietat reclama l'immoble. El llançament s'havia d'executar aquest dimecres, però ha quedat finalment ajornat. Segons ha explicat el sindicat de llogateres de Sant Cugat, la propietat s'ha negat a negociar. El membre del sindicat, Miquel Ortega, ho explica així.
I no s'ha arribat a un acord perquè la propietat s'ha negat en banda a negociar. Serveis socials i la Generalitat han intercedit, oferint fins i tot pagar regularment, o sigui, garantir, diguem, des de les entitats públiques, pagar el lloguer durant els propers mesos, però la propietat s'ha negat en banda a fer això. A més, la Yara ja havia pagat bona part del deute que havia contret, demostrant que sí que tenia voluntat de pagar-lo.
Tot i això, no ha estat suficient. Els representants de la propietat, l'administradora de la finca, han rebutjat l'oferta de les administracions. A canvi, li han ofert a la Yara una setmana més i pagar la mudança. Asseguren que el deute és superior a 3 mesos i que la propietat, una dona jove amb 2 fills que la Yara diu que no ha vist mai, necessita l'habitatge per viure-hi. I l'àrea metropolitana de Barcelona ha de portar al Consell Metropolità la proposta d'increment del rebut de l'aigua per Sant Cugat. De moment, l'ens supramunicipal ja ha definit la proposta d'augment de tarifes per als 23 municipis abastits per aigües de Barcelona. En aquest cas, la previsió és que la factura s'incrementi uns 5 euros de mitjana a partir del març. L'ENS justifica la pujada per l'increment de les tarifes que ha fet Aigües Ter Llobregat en el subministrament, fruit dels efectes de la sequera. Per Sant Cugat encara no s'ha concretat com afectarà aquesta pujada, ja que el municipi està operat per Sorea. I els Estats Units celebren aquest dijous una de les tradicions més estimades pels seus habitants, el Dia d'Acció de Gràcies. Un sopar amb el gall d'indi com a àpat principal que reuneix famílies al voltant de la taula i que té el fet de compartir i agrair els éssers estimats. Es tracta d'una tradició que la santcugatenca Christine Berry, d'origen estatunidenc, ha importat a la ciutat i que reuneix cada any una trentena de persones. L'escoltem.
Yo esto lo he importado y ahora soy la única americana en la mesa, pero somos unos 30 y pico, incluyendo a todos los niños, mis mejores amigas desde hace muchos años, y todo el mundo viene arreglada y arreglado, lo pasamos genial, todo el mundo aporta un plato y compartimos.
El Dia d'Acció de Gràcies, el Thanksgiving Day, en anglès, se celebra als Estats Units el quart dijous de novembre i al Canadà té lloc el segon dilluns d'octubre. Es tracta d'una tradició que commemora l'arribada dels primers pelegrins anglesos a Amèrica a bord del vaixell Mayflower el 1920. I el col·lectiu feminista Hora Bruixa ha convocat una manifestació contra la violència masclista aquest dissabte amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. La manifestació començarà a les 6 de la tarda des de la plaça de Lluís Millet i recorrerà l'eix central fins a arribar a la plaça d'Octavià. Per altra banda, enguany, Hora Bruixa també ha organitzat una jornada d'activitats a la plaça de l'OM en què participaran diversos col·lectius, com el Sindicat de Llogateres, la xarxa del barri de Sant Francesc i Avià i Ala, un grup de dones migrades treballadores de la llar. A més, també hi actuaran el cos de dansa de l'Esbart i el grup de música Pesquines. La cita començarà a les 12 del migdia i a les 2 de la tarda hi haurà un sopar popular. Això és tot. Recordin que poden consultar aquestes i més notícies a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a l'X i a Instagram de Cugat Media. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades i a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí,
Serveis informatius de Cugat Mèdia.